Escoltes a mig matí.
I a mig matí encetem un dilluns més d'opinions. Saludem el Miquel Quintana, bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I en Toni Puig, bon dia.
Bon dia.
Mira, avui esteu fa una mica de duet. Fresca. Avui esteu de duet.
Sí.
Com esteu?
Som el Duodinàmico.
Exacte.
Jo feia anys que no feia una remullada en una piscina com el dissabte.
Ah, sí? Vas banyar a la piscina?
Vaig passar hores dintre de l'aigua.
Que bé, no? És que oi, feia una calor que no s'aguantava.
I el jacuzzi que tinc al jardí, l'aigua, no, em vaig espantar, perquè l'aigua de sobre...
Home, devia ser un caldo, no?
A 34 graus. Quan ja s'ha remenat, ha baixat a 32 i mig.
Bueno.
No gaire,
això és el que és l'aigua, a temperatura ambient, a 32
pots posar,
i mig.
Pots posar els cigrons i les mongetes a
coure. Sí, vaig aprofitar,
ja. Clar. Bueno, cigrons ja els vaig posar, els meus.
Hombre, Antoni...
Antoni.
I xigrons, podia haver-hi una altra cosa
vinga,
més
va.
Greu. No, ara no estem en horari infantil perquè els nens estan de vacances.
Sí, vale.
Sí, precisament. Què, a part d'això, alguna cosa interessant al cap de setmana?
No, que ha fet calor. Ja està.
És el que ha de fer, no? Toca, no?
Sí.
Vull dir.
I ens ho vinc a visitar la meva filla, també, que és una espècie d'ovni, no la veus mai. Saps que la criatura ja és grandeta i tal. I l'altre està a Madrid, visitant el Prado.
Que també en parlarem, no?
Tot el cap de setmana ha estat visitant el Prado?
No, està al Prado. No, torna dues vegades, sí. Torna dues vegades perquè va amb una altra amiga seva que li ensenyarà de la baix. Està magnífic. Diu, com que hi ha aire condicionat i es menja molt
bé
dintre el Prado, doncs allò t'hi pots estar tot el dia.
Ben fet.
I, a més, és una meravella, eh? I es va quedar molt contenta la meva filla... Això no està dintre del programa, va visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya, que feia anys que no hi havia estat, i ella, que viu a França, va dir, pues, meravellós! A parlant amb una admiració tremenda de la col·lecció de gòtic i de romànic i de l'exposició que hi ha ara del Turner, del pintor anglès, va quedar entusiasmadíssima.
Molt bé.
Sí, sí. Doncs anava de turista, i això vol dir que als turistes els hi torna a agradar a Barcelona.
Doncs està molt bé, no?
Ah. Val.
Anem a veure com està el panorama, perquè amb aquests incendis tremendos,
Calla.
Sobretot aquest que ens toca més a propet, aquest del Bages.
Home, ahir el fum arribava aquí a...
Sí, el que andava a dir. Ahir a la tarda, i es va notar la baixada de temperatura,
I, a més, precisament el Telenotícies ho van explicar, com s'havia format el núvol del fum i havia baixat cap aquí.
Sí, sí.
Per cert, quan va sortir aquesta notícia, al Facebook, va haver un senyor d'aquí de... Roda Barà, que va dir que eso, el humo este no llegaba del Bages. I, a més, va dir, ¿y dónde es, qué es del Bages y dónde está el Bages? I llavors, la meva esposa, amb una certa educació, li va dir, Manresa és la capital, però este humo no viene de allí. Este humo viene de algún incendio de Tarragona, porque seguramente las nubes han hecho un movimiento en espiral y trasladan el humo para aquí, para Roda Barà i Creixell. Vale, fill meu, dedica't a estudiar geografia.
Sí, 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 sí.
Però, bueno, tot això és una mica d'anècdota, perquè realment ha sigut desastrós.
Desastrós.
Avui estan ja veient de l'organització aquesta del Ribes Park o alguna cosa així, sap què es diu?
Sí.
Que hi ha 50 habitatges que s'han cremat.
Sí, sí.
I, bueno, decidiran el què, no? Malgrat un senyor s'ha queixat que li hicieron salir de su casa, ja no puede volver a ver com està, i no sé què. I, home, si estan els bombers i els Mossos revisant aquella zona, no crec que et deixin anar a tu, però, bueno, ja aniràs. I si la casa teva s'ha cremat, pues mira, mala sort, i no sé el què dir-te.
No, és una desgràcia molt gran, evidentment.
És una situació comparable al volcà de la Palma, te recordes que feien sortir la gent de la casa, és molt dolorós deixar la casa, però clar, quan ve la lava a sobre, o en aquest cas, pensa que les escenes per la televisió són terrífiques, és que explota literalment el
bosc.
Ja es
parla de més de 1.600 hectàrees, eh?
Sí, sí. Els bombers ahir, tal com veien la situació cap al vespre, van parlar de que si no hi havia un canvi de temperatura i avui no hi hagués les temperatures altes i el vent, podien arribar a les 6.000 hectàrees.
Si és que només Sant Llorenç damunt, potser que s'estengués el foc.
400 hectàrees allà. estan ara en aquests moments. Però, bueno, aquesta és l'autèntica realitat.
A l'incendi d'Extremadura, al Montfrau, no sé si són 10.000, em sembla que s'han cremat un disbarat.
I a Orense, i a Castell i Lleó. Passa que allà, com que el vicepresident és de Vox, possiblement farà una campanya per empènyer el foc perquè se'n vagi. Però no sé què farà. Però la realitat és que és així. A Castell i Lleó també hi han hagut bastants incendis brutals.
Sí, sí.
Brutals.
Això sí que el canvi climàtic, clar, és que nosaltres som culpables. Nosaltres som culpables. L'home és culpable del canvi climàtic. No hi ha més excuses. Home, hem aixecat el planeta, tu.
Una part d'homes. Els sí. que tenen les grans indústries que s'hi dediquen precisament a això, no? Perquè, clar, que ara la Unió Europea digui que poder reduiran l'índex d'emissions perquè no hi hagi tanta ús de carbó i tal. Vull dir, o sigui, o hi ha moltes emissions i hem de retallar-ho, o com que resulta que es cremen els boscos, doncs ara les baixarem perquè no sé què. Home, siguem seriosos. En aquesta situació sempre han donat ells el pas important, l'han donat les grans empreses. Les elèctriques, les productores de petroli, les productores de benzina, les productores de gas, tot això, aquests són els que realment dominen el cotarro. Perquè, a més, amb el problema econòmic que hi ha en aquests moments a moltes parts d'Europa, estan fent més quartos que mai. Però, bueno, aquesta és l'activitat de l'home. Que sí que hi ha homes. Perquè, per cert, els ADFs ahir van posar 450 multes. Es diu viat, a TV3 van treure alguns casos de senyors que havien anat i que estaven allà i els ADFs els van parar a dins d'on no podien entrar i va dir, home, va dir, és que si salimos porque nosotros nos gusta la escalada, no sé què escalarien per allà. I entonces, a ver, ¿por qué no podemos escalar si no hacemos fuego ni nada? Si no es tracta d'això, és que t'has trobat en un camí que hi havia una tanca i et deia que no podies passar.
Sí.
Has obert la tanca, has entrat, amb el cotxe l'has portat fins a no sé on, i a més has muntat una tenda de càmping, i a més has fet un fogonet de botano. O sigui, tot això són excuses de mal pagador.
Sí, 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 sí.
Perquè, clar, la gent després diu, a mi qui m'ha de dir el que puc fer? No, no, aviam, en sèrio, les coses s'han de fer d'una forma seriosa i responsable. Si veus que realment allò s'ha tancat, no és per el que caprici d'un senyor, no, sinó per el risc del perill que n'hi ha.
I el pitjor és que no escarmentem, i s'ha de dir en plural també, perquè som tots, però quan veus que s'ha cremat un bosc de tant valor com aquest, i el que pot passar si ataca el parc natural, i tu veus que els boscos que tenim aquí, que han costat tants anys de repoblar-se, jo quan vaig vindre a Roda Barà fa 40 i pico d'anys acabava de cremar el Cucurull. Ara torna a estar verd, però han hagut de passar 40 i pico d'anys per veure el verd.
És que la gent...
I això amb una negligència, una barbaritat. Jo me'n recordo que hi ha una llengua de bosc aquí a l'Enxample, cap a la dreta, que està cremant, encara es veu a la muntanya, encara no recuperat. Això va ser una barbacoa que estava amb un xalet que donava allà al bosc. I es va escapar el foc de la barbacoa i va cremar la llengua de foc.
Bueno, però...
I me'n recordo, l'alcalde era el Fèlix Martorell, aquella època l'alcalde, amb els bombers, i els hi va donar... Bueno, va dir, el foc no ha de passar d'aquí, i el foc no va passar d'allà.
Bueno, però...
Es veu encara, tants anys després, encara es veu la muntanya com si fos un tallafocs.
Però la gent d'allà, del pont de Vilomara, que estava relativament a prop de Manresa,
sí,
encara se'n recorden de l'incendi de l'any 85,
sí,
que va ser brutal.
El del sí, sí, tota la part alta del Llobregat.
O sigui que...
Sí, sí.
I està regenerat bastant, perquè per les fotografies es veu, i s'està cremant d'una forma brutal. I sembla, a vegades, jo, quan he ensenyat segons quines imatges per televisió, sembla com si estigués tot sucat de benzina.
Sí, sí, és que explota literalment, eh? Sí, sí.
Exacte.
El foc, o sigui, és d'una violència tremenda.
Porta una violència, crema, i ahir es veia fins i tot una imatge d'una de les urbanitzacions aquestes, no sé quina era, amb la qual es veia un pal d'electricitat, amb això són molt moderns, perquè encara tenim pals de fusta per aguantar els cables de telèfon,
sí, sí,
i de la
sí,
llum, no? Estem del segle XXII nosaltres, no el XXI. I es veia com s'estava cremant, i les flames dels arbres estaven, no sé, a 50, 60, 70 metres, però el pal ja estava començant a cremar-se.
Quina temperatura devia irradiar el bosc?
Brutal.
Clar.
Ara, això sí, com que som moderns, encara tenim pals d'electricitat, sí, de fusta i de,
o
de
ferro. I se sap com va començar l'incendi o no?
No.
No tenen idea, no?
No se sap, no. Vaja. No, però estan tan a prop de zona urbana i de carreteres i tot, imagina't.
Mira, l'explicació aquesta que donen de que una burilla, l'han tirat una burilla en una cigarreta, aviam, senyors, siguem seriosos.
Una burilla... Tot pot ser, no descartem
no,
res.
Pot ser,
evidentment.
Pot ser-ho.
I està tot supersec.
Sí. És com un vidre d'ampolla pot provocar un incendi. Sí.
Fa més foc. Sí. Els vidres de les ampolles que la punyetera burilla. I no és que vulgui defensar la burilla, sinó que és el fet d'atribuir-ho tot a la burilla. Sí. Perquè fins i tot la publicitat que fan per televisió i per ràdio parlen de que no llencis la burilla.
Sí. I després hi ha una altra cosa que és perillosíssima, que és les deixalles que es deixen a la muntanya, una cosa tan tonta com, per exemple, un drap.
Una llauna. D'aquests.
O sigui, la llauna de tonyina, el drap mullat d'oli de la llauna de tonyina, deixat a l'intempèrie amb un abocador d'aquests no controlat, no, amb aquestes temperatures, al cap d'una setmana pot inflamar-se ja l'oli.
Sí, sí, sí.
Això és perillós, s'oxida l'oli, a més amb la temperatura i la calor, i llavors hi ha molts incendis provocats per abocadors incontrolats.
I a més no parem de trobar-ne.
Sí,
perquè,
sí,
clar, també som un país líders amb les obres fetes en negre, en B, que llavors han fet l'obra d'una casa, han agafat totes les runes, les han fotut dalt d'un camió, s'han ficat per un camí i
allà les han abocat totes. Sí.
Les han abocat totes, la cuina vella, el quarto de bany vell, les parets i tot allò. O sigui que, aviam, el treballar en negre en aquest país som els reis.
No, i la marranada de, per exemple, si gent que es desprèn d'un sofà, de mobles i de més,
també,
però no te'ls deixa davant de casa. Els porten i a 4 o 5 cases més enllà es deixen davant de la porta d'un veí que el pobre no té cap culpa i li deixen la merda davant.
Bueno,
això té una paraula, eh?
Sí, sí, sí.
Que no es pot dir perquè sí que estem en un horari infantil.
Exacte.
També hi ha hagut un altre incendi a Castellà de la Ribera.
Sí, s'ha controlat.
I aquest, en aquest cas, doncs, el perímetre està envoltat amb línies d'aigua.
Ja s'ha extingit, ja.
I en aquest cas, doncs, s'hi estava treballant des de poc més de les 9 del matí.
Sí. Doncs mira, aquella pobra gent trigaran més de 20 anys en tornar a veure la muntanya verda.
Sí, clar.
I després hi ha la feina de la repoblació. I després hi ha la feina que, normalment, quan hi ha aquests incendis tan grossos, quan ja s'han apagat, és quan comença a ploure, de forma incontrolada també, i tota la terra vegetal, tota se'n va cap al riu.
Bueno, ara esperem que plogui, que no sigui ara, que plogui, que s'esperi una mica, perquè si no, sí, tot això que dius tu passarà.
És el que acostuma a passar, eh?
Llavors,
un incendi fortíssim, una riada i tota la terra vegetal...
I tots els habitatges que hagin pogut quedar afectats, que s'han d'acabar de tirar a terra, també netejar-ho bé, fer-ho bé, sí, que ja no quedin restes, perquè, clar, tot això és,
sí, sí, sí,
suposa problemes pel futur.
Aquest de Castellà de la Ribera està controlat, encara no està extingit.
Ah, doncs jo he llegit una informació...
Segons fa 15 minuts estava controlat.
Jo he llegit ja la informació de bombers a través de Twitter.
Que és... Bombers Twitter, fa 18 minuts exactament, incendi controlat.
Ah, val, perfecte.
I queden 4 dotacions terrestres, remullant la zona. Però vaja, que l'ensurt hagués pogut ser molt pitjor,
molt fort,
eh?
Molt fort.
Doncs això, que no sé, que tot està tan sec, que no hi ha aigua, que tampoc plou massa i que no som massa conscients.
Amb això es podem trobar un problema molt greu, eh?
Sí.
Perquè la quantitat de litros que s'estan fent servir per aquests incendis, no sé d'on els treuen, no crec que obrin ampolles d'alguna marca així i utilitzen allò.
Només hi ha piscines per omplir. Els helicòpters només poden carregar aigua de les piscines.
Sí, sí, sí.
No hi ha res més.
Els hidros baixen al mar o van a algun riu?
Els hidros han d'anar al mar perquè no hi ha cap embassament.
Però, clar, hi ha pobles de la Costa Brava que tenen una piscina per cada 2 habitants i hi ha aquestes zones que tenen una piscina o altres poblacions que tenen una piscina per cada 5.000 habitants. Llavors això és així, no?
Sí, sí, sí.
I el problema de l'aigua compta que si ens podem trobar el mes d'agost, aquest mes d'agost, si no hi ha alguna solució, ens podem trobar en greus problemes d'aigua.
Sí.
I jo, si ens trobem problemes d'aigua, ja podem plegar del tot. Perquè, clar, si no tenim aigua...
Home, tenim problemes d'aigua. De fet, aquí a Roda en tenim.
Sí, sí, sí.
I a Bonastre, per exemple, també es restringeix el seu ús.
Ja, ja.
Vull dir que a tota la zona estem afectats,
estem
no només...
Afectats, sí, sí.
Nosaltres, molt de compte, també.
Aquí sí tenim els de Sòria, que ho arreglen molt bé.
Teniu Agbar, no?
És el mateix que Sòria.
Bueno, però ara és Agbar.
Bueno, factures altes i aigua poca.
De l'Ebre, no? L'aigua de l'Ebre, que sí. És barateta, a Creixell.
Sí. I lectures de comptador erràtiques, per no dir una altra cosa.
No, erràtiques no. A Creixell, tal com està fet el tema, et carreguen sempre 78 euros. Tant si gastes com si no gastes. És a dir, nosaltres, quan ens arriba la factura, diu consum 19,2 metres cúbics.
Oh, però al mínim són 45, no? A Creixell.
Això és el que diu la factura, 19,2 metres cúbics. Factura de 45. És a dir, nosaltres portem 4 anys pagant com si haguéssim estat gastant.
Però saps que si ets jubilat a Creixell t'ho rebaixen a 30.
Ai, 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 ai. Però t'ho rebaixen a 30 però no et permeten
el
gastar.
El consum.
Sí, però si gastes 31,
home, llavors ja
la garrotada, vale, és com ara si
sí, sí.
Gastes 46, el que gastes te'l carreguen amb gust i ganes. Mm.
Però potser no arribes als 45 i et surt a compte que rebaixar-ho a 30. Sí. No?
No ho sé.
Clar.
Arribarà un moment que dirà, jo... manos arriba, esto es la lectura.
Exacte.
Bé, però estem acostumats perquè també hi ha l'Electra, que cada vegada també...
Sí, no, gas, i el nostre alcalde està informat.
La benzina, què? Informat la benzina, què?
De la quantia també paguem... de la factura que em van clavar, que encara és un misteri inexplicable.
De què va ser la factura?
Una factura astronòmica de consum d'aigua en ple tancament pel Covid i sense...
Home, pel jacuzzi que tens.
No, què va? Al jacuzzi hi caben 800 litres d'aigua, 0,8 metres cúbics.
Dullidor.
800 litres d'aigua, 0,8, i em dura una temporada, perquè li poso productes i el filtro i tot. 0,800 litres. Quan el consum per persona són uns 400 litres diaris. Pues un jacuzzi són 800 litres d'aigua. Una piscina són molts metres cúbics. Sí, sí, per un jacuzzi són 800 litres, 0,8. I jo que jo sàpiga, el jacuzzi no l'omplo més de gener. Bueno, és igual, això ja està.
Ja
ho he pagat i Roda de Barà s'haurà beneficiat o la companyia d'aigües, que per cert és Suez, és francesa, eh? Aigües de Barcelona, Sorea, tot això, és del grup Suez.
Bueno.
Vale. Molt bé.
Colonialisme.
Vinga, anem a un altre tema.
Anem.
Coneixíem també avui al matí la dimissió d'Adriana Lastra.
Sí.
Jo,
perquè no
ho
sàpigues, la vicesecretària general del Partit del Socialista. Partit Socialista Obrero Espanyol.
No, Obrero ja no. Van treure Obrero.
Ah, i ara com es diu? Què és la O?
És el Partit Socialista.
Home, però és el PSOE, no?
Sí, sí, el PSOE continua.
Sí, però sí. Lo de Obrero no.
Sí, que ells són molt obrers.
Com que no? Em
sembla que Felipe va...
Són tots molt obrers.
Sí.
Però, bueno, el que han explicat és perquè té un embaràs difícil. Però ella no ha explicat res, ni ha dit res. Vaja, no sé, jo almenys no he llegit cap informació prèvia.
En un comunicat ha dit que en els últims mesos s'han produït canvis importants en la seva vida personal que li exigeixen tranquil·litat i repòs. I que davant la dificultat de compaginar les exigències de repòs i cures amb la intensitat que exigeix la direcció del partit, ha presentat la dimissió.
Molt bé.
Escolta'm, serà d'aplaudir, perquè és un personatge públic que dimiteix. Els motius els sabrà ella, però ha dimitit.
Home, però
la notícia
dimitir,
és que ha dimitit.
Podien dimitir altres que fan altres coses pitjors.
No,
que aquesta,
però això, el gran
no
mèrit
no?
d'Adriana Lastra, que a mi no m'ha agradat mai, però és que ha dimitit, vés a saber els seus motius, però ha dimitit, ha renunciat a unes prebendes i unes coses,
però, bueno,
ha dimitit.
Ha utilitzat una paraula que no està en el diccionari de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, i la paraula dimitir. O sigui, l'haveu rescatat algun diccionari
sí,
molt
sí,
antic.
Sí, sí, no, aquest és el mèrit, aquesta és la notícia. Un personatge públic que cobrava diner públic ha dimitit. Ara falta saber si conserva l'escó, si el sou el té...
Això ja no sé.
La jubilació que li correspon a un diputat...
Jo no he llegit enlloc, això, però bueno.
Però ha dimitit d'una funció pública. Bueno. Era la portaveu, no, de fet? Era portaveu, no?
Em sembla que no.
Al Parlament ella moltes vegades parlava i amb la premsa
sí.
També, Adriana Lastra.
Sí, bueno, jo crec que abans estava molt més activa i darrerament estava molt més passiva.
Bueno, doncs ha dimitit. Mira, enhorabona, senyora. Sí, perfecte. Tant, que aquest exemple condeixi.
Oi, home, si dimiteix tothom, a veure què passarà aquí.
A veure una cosa, Sònia, Espanya va bé?
I tant.
No, no, Espanya va bé d'economia i tant, decisions i tot va bé. No, no va bé, no va bé. No cal que ens enganyem, no va bé.
Hereje, se te van a llevar los demonios.
No va bé, no va bé. Doncs els que la condueixen, si no ho fan bé, han de dimitir, deixar pas uns altres que ho facin millor. Són empleats nostres, els paguem nosaltres.
Però no els podem treure.
No els podem treure.
O sigui, els
per
votem
tant, hem de resar perquè dimiteixin.
Els votem per posar-los, però no els podem tocar en cop estan no. allà.
No, se'ls ha de treure amb aigua calenta, com
tampoc,
qui diu.
Ni aquí, ni amb això. Però, bueno, aquesta és la realitat de la democràcia plena que tenim aquí, que és una democràcia plena que està a tots els països del món.
Sí, en 43 anys de democràcia plena, només una vegada ha funcionat una moció de censura. Només una. I els motius eren tan evidents que hi ha 800 encausats encara als jutjats i processos que estan dormint el somni dels justos. Però només una vegada ha triomfat una moció de censura. Suárez la va resistir.
I tant que la va resistir.
I Felipe també la va resistir. Però només una vegada el Parlament s'ha posat d'acord per fotre fora el primer ministre. És Déu-n'hi-do, eh?
Bueno, però és la democràcia plena. Això és el que té la democràcia plena.
Sí.
Bueno. Vinga, doncs continuem parlant de política, perquè també, com sabeu, últimament qui està també
pobreta.
Com a notícia és Laura Borràs.
Ai, pobreta.
A qui li demanen doncs, que faci un pas al costat.
Bueno,
però sembla que ella doncs, no està disposada a fer-ho.
Bueno, doncs la jutjaran.
Jo no sé què fan, però...
La jutjaran, no sé, això és un tema de partit, vull dir, ella també ha de valorar, és president del Parlament de Catalunya.
I president del partit.
I president del partit. Llavors, la seva... clar, el risc, per exemple, t'ho imagina't, que la processin, bueno, de fet està imputada, l'han de processar, imagina't que la declarin culpable, li fa un mal tremendo al partit.
Aviam, jo quan veig...
I al Parlament.
Quan surt el Josep Rull, el Turull i alguns altres parlant del què i el com sobre aquest tema, no sobre la presó, sinó sobre aquest tema, jo me recordo de fa uns anys, quan jo veia el Rull, el Turull i alguns altres que venien a Sant Cugat a veure's amb l'alcalde Lluís Recoder. Jo només dic res, només, no, jo no dic res més, però jo me'n recordo a què venien i de què parlaven. Mm. Llavors...
Bueno, també han estat a la presó.
El Lluís Recoder no.
Eh?
I el Lluís Recoder no. I
no,
altres
Recoder, no.
Que estaven allà amb les reunions tampoc.
Però en Turull sí.
El Coromines tampoc ha estat a la presó.
No.
Felip Puig no ha estat a la presó.
Ui, no em nomenis aquest senyor.
Bueno, jo dic els que venien.
Mm. Bueno, és en política, vull dir... què vols que et digui? Presidir el Parlament de Catalunya vol dir presidir el poble de Catalunya. Perquè el Parlament representa el poble. Si aquesta senyora, doncs, la imputen, vull dir, el primer que ha de fer ella és demostrar la seva innocència. No l'haurà aconseguit demostrar quan va a judici.
No sé, encara no a cap
doncs,
judici.
Doncs jo penso que abans que l'orgull personal, no podem, vull dir, la presumpció d'innocència existeix segur, però quan... El nom del Parlament de Catalunya s'associa amb una imputació, jo penso que aquesta senyora hauria de dimitir.
Llavors, per aquesta regla de tres, l'Ada Colau també hauria d'haver dimitit en el seu moment.
Bueno, jo és que jo l'he posat una moció de censura, bueno, si hagués tingut poder per fer-ho.
Tu t'havies liquidat a tots.
A veure, no, esclar.
Bueno,
a veure, la gestió de la senyora Colau l'admet la gent, els hi agrada?
No sé, però segueix guanyant, no?
Bueno, una vegada cada 4 anys no. Es presenta I va guanyar l'última vegada, molt bé. I aquesta senyora doncs, està fent una sèrie d'obres públiques a la capital d'on estic jo empadronat, aquí sí que vull parlar amb un criteri, perquè jo estic empadronat a Barcelona i no a Roda de Barà. Doncs a mi, francament, ni m'agraden i penso que ha desvirtuat totalment la imatge de Barcelona. L'ha desvirtuat totalment. Aleshores... si hi ha indicis també d'un delicte de tipus econòmic, corrupció, qualsevol història d'aquestes, doncs aquest càrrec s'ha de posar a disposició.
Bueno, però sí. Aviam, hi ha carrers a Barcelona que no es podia aparcar amb la nova, amb el nou disseny que s'havia fet al carrer. Llavors no es podia aparcar. La gent es queixava. I ara què han fet? al mateix carrer han agafat, han fet un carril pel bus, un carril per cotxes i un carril en zona blava. O sigui, ara sí que es pot aparcar. Abans no.
Però el que diu ella és que no hi haurà ni un aparcament a Barcelona dintre de, del terme municipal que no estigui regulat, vol dir que parquímetre.
Bueno, i, llavors, i els bombers allà on estan ara tenen el parc central allà en una zona plena de cucurutxos i de no sé què.
Bueno, és, no per cert, la fiscalia li demana 6 anys de presó i 21 anys d'inhabilitació.
Ah, no, a Borràs.
Em sembla que són d'inhabilitació la suma de 2 inhabilitacions diferents.
Bueno, però són 21 anys.
Bueno, jo el que s'ha de fer en un cas així és anar al judici, portar les proves i fer...
Clar, sí.
I portar les, i fer el que cal fer en aquesta situació.
Tu, ja sabeu, això es jutja a Catalunya, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és qui la jutjarà, no? Ja sabem de quin peu calça aquest tribunal, però bueno, és igual, això... Només cal vigilar la premsa, l'hemeroteca, no dic res que no es pugui contrastar amb el que diu l'hemeroteca, no? Doncs, molt bé, i el judici pues, serà públic, quan interessa són públic, quan no interessa no, i sortirà el que surti. Però, mentrestant, aquesta senyora, que és la presidenta del Parlament de Catalunya, que representa, diguéssim, a tot el poble de Catalunya, a tot, fins i tot a la gent que vota Vox, els representa a tots. Doncs, pel nom del... del Parlament de Catalunya, jo penso que ella hauria de tindre la generositat d'apartar-se i tindrà tota la nostra consideració i respecte, perquè nosaltres sí que creiem en la presumpció d'innocència.
I tant.
L'únic que sabem és que aquesta senyora va fragmentar contractes, cosa que es veu que és habitual, per poder-ho s'otorgar directament, i ho ha fet, tampoc ella ho ha negat. I sembla que la persona que s'ha beneficiat d'aquests contractes doncs té algun problema legal a part. Això és una altra història.
Jo...
història d'aquest senyor. Però ella, com executiva, ha comès una cosa que és lletja. És lletja. Fa pudor.
Bueno, jo el que espero és que faci judici i es demostrin i diguin sí. si totes aquestes coses de les quals les acusen són veritat o no. I llavors, a partir d'aquí... decidiré, jo almenys decidiré què és el que cal
sí,
que
sí, passi. No. Ella és la que ha de decidir. Ella és la que serà... està imputada, molt
però
bé.
Jo podré donar però la meva opinió.
Estem parlant de presentar la dimissió com presidenta del Parlament.
Mira,
de
això, avui el Francesc Malcàvaro ha fet un article amb el que parla dels neoconvergents. Els que estaven allà fent tot el xou. I llavors, doncs... el Francesc Malcàvaro coneix molt bé el tema de convergència.
Sí, no, i a més escriu molt bé.
Per això, i llavors parla dels neoconvergents. Mm-hmm. I clar, neoconvergents... Jo he estat a Convergència molts anys, però clar, no he combregat amb la roda de molí que m'imposaven.
No, clar.
Perquè jo sempre estava fora. I hi ha alguns que han marxat, com per exemple, no sé, el Carles Campuzano, que va marxar perquè no li van dir no, tu ja no vas més a Madrid, i el van treure de les llistes, i ell va plegar, i es dedica a altres coses, i jo pues, vaig dir plego i vaig plegar.
Pues
ja està.
Sí, sí.
Però bueno.
La política és representació. Quan tu veus que ni estàs representant a la gent o que no ho veus clar, pues, has de plegar.
Ja està.
Ja està. Això és un tema d'un... A mi em mereix molt respecte la gent que dimiteix. En el món laboral, desgraciadament, quan tens un sou i tens una família que mantindre, costa molt dir, senyors, presento la meva dimissió i plego. Això costa molt de fer-ho, costa molt, perquè jugues la vida professional. Però encara conec gent que també dimiti.
Bueno, però en la qüestió política també tenen un sou i depèn...
Bueno, i a vegades, si tens una altra oferta de treball, et pots permetre el luxe de dimitir com un senyor.
Exacte.
Però bueno, això són...
Però amb el tema de la política, no és que tinguin... la seva feina i no. Facin la política de franc. No tenen feina i fan la política cobrant molts calés.
Saps què passa? Que avui la política és una professió. Hi ha gent que es dedica a la política com a professió. Que és la representació, és professió. I aleshores ha costat moltíssim, els ha costat moltíssim arribar d'on estan. Si ells dimiteixen i s'aparten, no tornaran probablement mai més a ocupar aquesta posició. Recordo el cas del senyor Manuel Valls. El senyor Manuel Valls doncs, va agafar un camí equivocat i tal, va prendre una decisió equivocada, doncs pues, bueno, mira, aquí està. Li costarà moltíssim si és que torna a tornar d'on està.
No tornarà, però bueno.
No. Això és com un rei. Bueno, alguna vegada a la història d'Espanya ha vist reis que han estat destronats i han tornat, però això és una excepció. En política tu estàs un temps provisionalment i quan se t'acaben els teus dies has de plegar.
Vinga, doncs ja veurem com acaba aquesta història. Per cert, de Pegasus tampoc se n'en parla massa, no, ja?
Bueno, no, de Pegasus no se'n parla massa, no, això, aquest tema està oblidat.
No hi ha hagut cap culpable,
com la guerra d'Ucrània.
No?
Però el rei de Pegasus, el comissari Villarejo, ahir La Vanguardia li dedicava 3 pàgines. És un article que jo recomano a tothom que se'l llegeixi, perquè La Vanguardia és un diari que és el que és. Però quan es posen estupendos i sintetitzen, doncs la veritat és que ho veus, ho tens tot a la vista, no? Doncs tu jutges, eh? I La Vanguardia es posa tan exquisita explicant la història del Villarejo, tots els casos els que estan cuinats ara, omple 3 pàgines, cuidado.
Però hi ha algú que hagi pres alguna decisió per solucionar tot això?
No,
s'està senyor...
jutjant, hi han judicis que...
No, s'està jutjant amb ell.
Ai, sí.
A ningú més, eh?
No, ningú
més. Ah, vale. O sigui, el Fernández Díaz.
No, ningú
el
més.
El Rajoy.
Maria Dolores de Cospedal. Sí, tanta gent més, no?
La Petitona.
Sí, sí,
que
ell
li diu la pequeña.
Sí.
Precisament
també surt el pequeño Nicolás.
No, el pequeño Nicolás no surt, la pequeña, que li diu precisament...
A la Soraya.
Sí, a la Soraya.
Soraya, sí.
Ell li diu, el Villarejo li diu la pequeña.
Sí.
Llavors, quan parla i fa comentaris, li diu pequeña. I molta més gent, el cap de la policia, l'inspector general, tota aquesta gent...
Són innocents tots.
No, és que no s'ha sospitat.
No, però aquest article de La Vanguardia us asseguro que és esferidor, perquè te'n dones compte de la impunitat que hi ha a Espanya per segons quins delictes, com es tapen escàndalos que són realment fortíssims, la història del pobre Trias.
I què?
No, esclar. Després, per exemple... personatges que van sueltos com el Inda, que s'ha inventat notícies. Llavors La Vanguardia es posa estupenda i explica literalment que Fernández Díaz va trucar a Julián, el director de La Vanguardia, per demanar-li que incertés la notícia que havia sortit en alguns diaris madrilenys, La Razón, ABC i l'altre i el...
I a l'Okay Diario.
Sí, i a l'Okay... No, diaris de premsa, aquella època. Encara estava Eduardo Inda, encara treballava al Mundo.
El Mundo.
Sí, que incertés aquesta notícia sobre els capitals que li havien trobat en Pujol a Liechtenstein.
Però bueno.
I aleshores La Vanguardia es posa estupenda i diu que no, que ho comprovaran. I com que van veure que era una notícia falsíssima, van decidir no publicar-ho.
Però bueno.
I abans després t'explica les represàlies que havia per no publicar.
Bueno, però tot això, ja, el senyor d'Okay Diario, el Linda,
sí,
en un programa de La Sexta, precisament del tema del Pablo Iglesias, en concret, va treure un document.
Sí, va prefabricar el document, sí.
I això no es castiga? No es castiga, això?
Doncs es veu que no.
Que hagin falsificat un document d'una entitat bancària i que hi hagi, a més, una transferència del Maduro de 270 i pico mil de dòlars?
Ah, i jo me'n recordo que el senyor Ferreres una vegada també...
Va, otro.
Va dir, sí, no, a part d'una notícia que afectava l'Oleg Pujol, que després aquesta notícia va desaparèixer al cap d'unes hores, jo la vaig sentir. I explicava també que Vox s'havia financiat amb diners de la contra iraní, perquè Khomeini té rivals polítics. Igual que hi havia sigut rival del Shah, bueno, l'altre Khomeini, tenia rival. Llavors es veu que la contra iraní havia financiat a Vox. I això va dir el senyor Ferreres.
Bueno, és igual. El senyor Ferreres ha dit tantes ximpleries.
No, ara com que Vox està al poder, ara ja calla.
Ha dit moltes ximpleries, aquest senyor. I després la seva dona, unes altres més.
Sí. Bueno, el que passa que presumia de programa avançat amb informació i sobretot liberal i lliure.
I més periodisme. Ell defensava el tema del periodisme dient más periodismo. Però bueno, escolta'm,
sí.
Si havia estat ja a l'escola de periodistes raros, que va ser el Real Madrid, pues m'estranya.
Sí.
Va passar de la SER al Real Madrid aquí.
Sí.
I el senyor Casas, que és el president de la, que està com a president del tema aquest, Ramon, o no sé com se diu, no sé què Casas. Sí.
Que és el bueno, això, clar, això fa mal. Això, un país, això afecta la credibilitat d'un país. Que els mitjans de comunicació, que és la veu del país, siguin falsos. Tu agafes un diari i ja no et creus les notícies. Abans ho diu el diari i ho donaves per fet. Ara tu agafes un diari i el primer que fas dius, això no és veritat. Ja no dic si obres el mòbil, que ja pot passar de tot. Què bueno, vols que et digui? A mi em fa molta pena, eh?
I a més hem acostumat a les fake news i donar-les per bones.
Per bones, sí.
I llavors això...
Vinga, anem amb la infanta, la princesa, la infanta, que sempre m'embolico, eh? Amb els càrrecs.
Pobre noia.
Bueno, la princesa d'Astúries. Ella és la princesa d'Astúries.
Ah, sí? Estan contents, doncs?
És la princesa d'Astúries. Futura reina d'Espanya si arriba un dia un trist desenllaç.
Bueno.
Com ho deia, vinga, el cas va, de Franco, deien el hecho natural. No anat? Volien dir a la muerte, deien un hecho, cuando llegue el hecho natural.
Que han anat a Anglaterra, com bé sabeu, no?
Amb la germana.
A recolzar les dues germanes.
Sí. Ha anat de...
A l'equip espanyol.
Ha donat recolzament.
De dones,
que, sí.
Que va guanyar Dinamarca.
El periodista aquest, el famós Prat, que està a la Telecinco o a 4, o no sé què, quina cadena és, que és un que sobre el tema de Irene Montero i que es va dir de tot, aquí, això no ha dit res. I anaven al mateix Falcon i anaven a veure un partit de futbol. Però bueno, les coses són com són.
I que van anar amb avió privat?
Un Falcon. Amb el Falcon del...
Del Ministeri de l'Exèrcit.
Ah, exacte. Del Ministeri de l'Interior.
Home, que havien d'anar amb tren o què?
Eh?
Com havien d'anar?
Home, podien agafar un Interrail.
Si aquesta nena si estava joves... a Gales amb un col·legi, podien anar amb el tren a Londres.
Interrail. Amb l'Interrail, un bitllet d'aquests que són per córrer i la motxilla i apa.
Ai, no sé si existeix encara l'Inter.
Sí que existeix. Exacte.
Sí. Bueno, però aquest abonament és de pago, no? Com els d'Espanya, que seran gratuïts.
Ah, vale.
Va, no canvis de tema,
encara. No, canvio de tema. No canvio de tema. Però, bueno, doncs, mira, també has d'admirar el que fa aquesta nena. És, a l'esport també és vida,
veure,
forma part de la nostra societat.
Aquestes, que han sigut les dues nenes, no menys tinguem a l'altra, no?
No, és que han anat a donar recolzament a l'equip de dones,
ay, no, de futbol,
encara no han guanyat, però vaja. I cosa que, per exemple, la seva mare, quan hi ha una copa, Copa de la Reina concretament, doncs, que jo sàpiga, no s'ha presentat mai a donar la copa a la guanyadora.
Perquè no podia. Tenia altres compromisos.
Clar. És que
Llavors, per què li diuen copa de la reina?
La zarzuela és molt gran.
Que diguin copa de la federació i ja està.
La zarzuela és molt gran.
No, queda lleig, Sònia, queda lleig. Els reis representen, tal com està la Constitució espanyola, que els reis estan fora de la Constitució, els reis representen. I ja que hi ha un trofeig que es diu Copa de la Reina, que menys que la reina vagi a donar la copa. No té res més que fer.
Home,
no té res més que fer.
Ja t'hi dic que la zarzuela és molt gran. I quan no has de fer net en una habitació, l'has de fer en una altra. Vull dir que això...
El seu marit a vegades sí que fa declaracions per mitjans de comunicació amb un resultat més o menys dubtós, però com a mínim parla. Perquè aquesta senyora què fa?
Bueno.
Mira, en canvi, veus... Aquí hi ha un altre exemple. Camila Parkelbow, bueno, ara és Camila Windsor, doncs que compleix 75 anys. Bueno, doncs aquesta senyora sí que representa molt dignament...
A tu per què t'agrada, la
Camila? A l'United Kingdom, molt dignament. Molt
tu per
dignament,
què ets fan d'ella?
Molt dignament.
Ets molt
és totalment britànic.
Molt monàrquic. Tu, molt monàrquic.
No, jo sóc republicà fins a la mèdula, però sempre m'ha agradat. A veure, la monarquia anglesa sempre m'ha fet molta gràcia. És més, ells no entenen la república. A Anglaterra no l'entenen, la república. Però la monarquia anglesa pues, té una funció i en els moments històrics duríssims ho ha sabut fer molt bé.
I tant.
Era.
Però bueno...
Aquí, si hi haguessin moments històrics duríssims, veuríem la monarquia, com va passar l'any 31, agafant el cotxe i anar-se'n a embarcar a Cartagena amb una fregata. I la família molt sorpresa a Irún.
Bueno.
Ai, el rei no ha tornat, no? El rei emèrit no ha tornat, no?
No.
De
no,
moment?
No sé si se l'espera.
Home, vols dir que no vindrà de vacances una altra vegada?
No, a veure, una cosa. si ben privat, si ben privat no ens en enterarem mai.
Ah.
No ens en enterarem mai. El que no pot vindre realment és públicament.
Home, jo sé, Eivissa, no sabem.
Sí, és clar, sí. Pot ser, pot
ser. Home, algú el veuria i correria la veu, no crec. Que passi tan desapercebut.
Bueno, no. Podria estar amb un palacet i d'aquells i ja està. I
no, no el veuràs és passejant en patera.
Vinga, un altre tema és l'estafa informàtica.
Hosti, això.
Que déu-n'hi-do, no? 8 milions, em sembla.
Sí, una xifra, sí.
Bueno, és que han sigut molt prudents i han anat distribuint-la, Sí,
sí.
Bueno,
sí.
Han enganxat, que enganxin el Servei Català de Trànsit. És molt fort,
Però com que el senyor Puigneró ja havia organitzat un sistema de control perquè això no es passés i no li passés a la Generalitat...
Ha dimitit?
No.
Home, que ha de dimitir, per això
ha de dimitir. Bé, no ha dimitit.
No, però si no ha dimitit, bueno, doncs deixa'l.
A l'Hospital de Sant Pau també l'han enganxat, clar, molta gent. Però és que és una cosa patatera. Jo també he llegit que falsificaven un correu electrònic que s'assemblava a l'original d'una empresa que facturava la Generalitat i s'inventaven una factura amb el logotip i tot això, i hi havia qui no ho verificava, donaven el número de la compte corrent, i després aquesta compte corrent, el pagament es derivava a altres petites comptes, i el propi diari diu que era impossible de rastrejar. Fins i tot el diari aplaudeix als atracadors.
Però, bueno, jo el que veig és que aquí els han enganxat a tots.
Ha de ser difícil, per a un delit. Bueno, un delit, això és una... Això és un... Vamos, jo quan veig un correu electrònic que no correspon al que tens tu, immediatament
tu mires. I has de sospitar ràpidament, evidentment.
Immediatament. Sí. Abans que donar el número de compte corrent d'un institut com Sant Pau o com el Servei de Trànsit, tu t'ho mires a veure l'emissor del correu és el mateix que tens tu registrat.
De totes formes, aquestes coses són curioses, perquè jo l'altre dia vaig comprar una cosa a Amazon i em van dir que m'enviaven per correu express. I immediatament vaig rebre un correu que el mateix sistema de seguretat que tinc al mòbil ja va detectar com a brossa, que era que Correus em deia que tenien un paquet que me'l portarien i que no
havia de pagar,
fer una petita comissió de 2,50 euros, una cosa així.
Sí.
Jo el vaig esborrar perquè ja me'l va posar a la safata aquesta de la brossa i ja està, no? Però és curiós com amb una cosa d'aquestes hi ha uns tios que ja s'aprofiten per dir...
No, però també és casualitat, de vegades, perquè jo també he rebut això i de vegades no espero cap paquet de correus.
No, sí, jo...
Saps? Vull dir que ells proven i qui cau,
sí,
doncs
sí, pica... Sí, pica, sí.
A través del correu electrònic obro el correu brossa i tinc al millor 18 correus que són paquets que tinc pendents de que me'ls entreguin.
Imagina't.
DHL i altres empreses, no?
Sí, sí.
Però bueno.
Bueno, increïble també això, no? Com...
Això és com a vegades tu tens els telèfons, els tens com spam, tots aquests que arriben, però a lo millor és algú que t'ha localitzat i et vol trucar i no el tens ficat a l'agenda i perds el contacte.
Doncs mira, mala sort, de vegades.
Mala sort, és un...
Jo també, sí, jo també ho faig.
Bueno, primer tots cuidem la butxaca i no contestem a res que no tinguem la seguretat que és a l'emissor.
Exactament, sí.
I ja està. Sí, sí. I si et volen oferir criptomonedes, digues que no d'entrada.
No, que està la cosa xunga, a més, No estan per comprar criptomonedes ara mateix, sí. Tal com està el panorama.
Sí, o diuen que soy de la casa Microsoft, a les 3 de la matinada,
també.
Diuen, ¿tiene usted el ordenador en marcha? Diu,
sí,
no.
Sí, clar, diu, sí, tota la nit.
Póngalo, diu, vamos a ver.
És que sí.
Li pots dir una paraula també d'aquestes irrepetibles, i li parles en anglès. Hablo usted inglés, sí. Soy de la casa Microsoft i tal. Mira, pom!
Sí, bueno, els dius que gastes, que tens un telèfon iPhone i un ordinador un Mac i no sé què,
sí.
I llavors ja Microsoft aquí no pinta res.
Sí, no sé, és igual, si el que no... El que no...
A mi no m'ha trucat mai,
No, a mi sí que m'han trucat diverses vegades i la meva dona també.
Té a la marinera.
Té a la marinera, sí.
Vinga, Renfe, que estàs content, no, Antoni?
A veure... Això és la reducció a l'absurd. Donar gratuïts els abonaments.
Fins al 31 de desembre.
Sí, és igual, és igual. Fer gratuïts els abonaments de Renfe, quan, per exemple, els bitllets individuals no són gratuïts. Ningú n'ha parlat. Llavors què? Què has de comprar? Un abonament i només el farà servir una vegada?
No, comprar no, perquè si és gratuït no has de pagar res.
No, bueno, però sí que has de treure el títol. Si no, no passes el torn. Bueno, has de posar el bitllet, has de comprar a cost zero, suposo. No sé quin mecanisme hi ha. Llavors has de passar pel torn i ja està, però tu has de viatjar amb un document.
Bueno.
Perquè si el tren a Espanya és superbarato. El tren a Espanya és barato. A Alemanya fa poc temps van fer un experiment que és posar els bitllets de Rodalies a 8 euros per fomentar la utilització del tren, sobretot gent que viu a ciutats com Frankfurt i de més perquè no entressin en cotxe. Hi ha un excel·lent servei de Rodalies, llavors tots els bitllets de Rodalies a 8 euros perquè la gent no agafés el tren. No sé com ha anat aquest experiment, però això és una cosa. Però aquí a Espanya, que els trens funcionen malament, regalar el bitllet, què és que vol dir? Que encara funcionaran pitjor?
No sé, jo sé que...
I si tu has d'anar a treballar i tens l'abonament gratuït però no tens tren, el dia següent agafaràs el tren o agafaràs el cotxe?
Però bueno, jo no sé exactament com està. Jo sé que algunes persones que treballen viuen a Sabadell i tenen que anar a treballar a Sant Joan d'Espí, si el viatge el fan en transport públic, triguen una hora i mitja, una hora i tres quarts de viatge.
Sí.
Sabadell, allà. Sí. Si fas amb cotxe, pots trigar 30 minuts o 35.
Sí, sí, sí.
Bueno, aquesta és la veritat.
No, però, clar, és una mesura que és molt maca. Vull dir, automàticament aplaudiràs el govern que et regala el transport. Però la pregunta que faig jo és, existirà el transport? No hi ha maquinistes. L'altre dia estava observant a la platja els trens de Rodalies, bueno, no, en mitja distància, que circulaven les unitats 470. Aquests trens es van fabricar a l'any 72.
Bueno.
Que si tenen un bon manteniment i tot, poden seguir funcionant. Però, vaja, és casualitat que tota aquesta sèrie d'unitats, que van molt bé, tots estan a Catalunya, no són trens d'última generació. Els 490, aquests blancs tan macos que van a Tortosa, només hi ha una rama al dia que fa aquest viatge.
Bueno.
Cap al nord, cap a Girona, són d'aquest tipus. Però vull dir que fallen, són... L'altre dia també va fallar l'estació de França i tots els trens de Rodalies van quedar parats. Ja pots anar regalant bitllets. Si el tren no funciona,
bueno, i...
o no es presenta el maquinista o no hi ha maquinistes...
Bueno, però són les coses d'Espanya.
No, i després hi ha una altra cosa. Això a Madrid els hi pot anar de conya, perquè a Madrid sí que fan servir molt i perquè té un servei de Rodalies excel·lent. Però aquí a Catalunya que ens estem queixant sempre de les infraestructures no serveix de res.
Bueno...
Bueno, estem pagant el servei gratuït als viatgers de Madrid.
Bueno, però a més resulta que això serà només fins al 30 de desembre. Després ja veurem què passarà.
Però què pretenen amb això?
Prendre's el pèl una vegada més.
Ah. I a Espanya se'n dona compte que el govern els hi pren el pèl?
Jo no sé el que passa a Espanya. Jo sé que aquí a Catalunya sempre ens ha passat igual.
Sempre ens ha passat igual.
Res més. El tema dels ferrocarrils, el tema dels autobusos, Els autobusos interurbans que van d'aquí a pobles, no sé què, tots han funcionat igual. L'altre dia tots aquells autobusos que estan a la part del Baix Llobregat que van a Barcelona d'una flota que són de color groc, la gent es va queixar i els mateixos conductors. Estan els autobusos que cauen a trossos i encara s'estan fent servir. Van ensenyar fotografies de com estaven alguns autobusos i la veritat és que és no d'entès, no, el següent.
Sí, però també hi ha altra cosa, que és el manteniment, que és molt car i s'ha de fer. Jo a Bèlgica, per exemple, em veig amb admiració que hi ha trens de Rodalies que estan construïts a l'any 53 i donen un servei impecable.
Bueno, però...
Però tenen bon manteniment.
Bueno.
Aquí, quan tenen 10 anys, els regalen a Portugal, fora.
Bueno.
Som rics.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Vinga, anem a parlar, que volies parlar del Prado, no?
Ah, de la maledicció del Prado.
Home,
sí.
Però tu no sé.
També és una notícia.
La maledicció del Prado.
Amb la famosa reunió de l'OTAN que es va fer a Madrid, va haver una visita institucional al Prado i es veu tots els dirigents dels socis de l'OTAN visitant el Museu del Prado, que és una joia i una meravella. I aleshores resulta que 15 dies després dels que sortien a la fotografia ja n'han caigut 4 dels que estaven a la fotografia. 4 primers ministres, Mario Draghi...
Draghi.
Ha dimitit. I ha posat... Clar, Itàlia sí que és un problema també econòmic gros per la comunitat europea. I Draghi controlava molt bé Itàlia fins que se n'ha cansat i ha dimitit. la primera ministra d'Estònia, país embotellat dintre de Rússia pràcticament, ha dimitit. No sé per quins motius, però ha dimitit. I provoca, quan dimiteix el primer ministre, vulguis o no vulguis, hi ha una crisi governamental al país.
Exacte.
Amb el que està plovent i amb els russos fieros i un país que està voltat per Rússia per tot arreu. Boris Johnson, al final, l'últim que ha fet en vida, diguéssim, en vida professional, ja va ser visitar el Prado.
Ja l'ha mort.
Sí.
Home.
Ja ha dimitit, clar. Sí, sí, però...
Ja tocava, no?, que dimitís aquest senyor.
No li troben substitut. És que
la
crisi
que
hi ha a la Gran Bretanya és que no troben substitut per Boris
Johnson.
No,
ara sí que hi ha candidats, ja es veu, eh?
Bueno, sí, sempre hi ha candidats a Anglaterra. Sempre hi ha, a la Gran Bretanya.
No, però diu que hi ha 5 candidats per succeir a Boris Johnson, segons el Punt Avui d'avui.
I tots van ben patinats.
Sí, sí, no, polítics no en falten en aquell país.
I tots van ben patinats.
Sí, no, i és un país que està molt ben preparat i tal, però tenen una crisi política i econòmica espectacular. Bueno. Aquí és el capità del vaixell que se'n va, ja us ho fareu. I després el que quedava...
Home, se'n va,
un altre
va...
país. Un altre país...
Se'n va una mica obligat, no, crec?
Perdó? Bueno...
Se'n va una mica obligat.
Sí, jo crec que sí.
Home, li han dimitit,
molt per gust, no
li han dimitit tot el gabinet perquè no estaven d'acord amb ell. Però bueno, la política a la Gran Bretanya és diferent d'aquí, eh? No. Però vaja, el seu equip ha dimitit tot. Clar, és que, cuidado, hi ha a part d'un problema econòmic, perquè el Brexit no ha sortit bé a la Gran Bretanya, tenen un problema molt gros amb Irlanda del Nord, amb les relacions tenen un problema amb Ucrània, que vulguis o no vulguis, també els esquitxa.
Amb Escòcia.
Sí, clar. I aleshores és quan el primer ministre ha de demostrar la seva valia portant el país a través d'aquest temporal. Bueno, doncs el primer ministre ha dit, ui, aquest mar no m'hi fico jo, i ha plegat. Bueno, vale. I després l'última que quedava és el de Bulgària, que Bulgària és un país d'on s'ha quedat el president, que és molt prosoviètic, i li ha dimitit el primer ministre.
Bulgària
és... El president es diu Radev, el primer ministre no sé com es diu, però el que ha dimitit és el primer ministre.
Bulgària és el país aquell que té uns habitants que es diuen búlgars i que estan aquí conreant camps de haixís i coses d'aquestes? Són els mateixos? Potser sí, no sé.
Bueno, aquí em sembla que haixís el cria tothom. Tothom que s'atreveix, clar.
Unes d'aquestes plantacions grosses eren precisament búlgars.
Bueno, és un país de l'antiga Europa de l'Est, molt, molt, molt afí a Rússia. El Partit Comunista Búlgaro, aquella època, era dels més d'usos. Té sortida al Mar Negre, és un país superestratègic, i en aquest moment el que menys interessa, penso jo, és una crisi governamental en un país tan sensible com aquest. Bueno, doncs mira, això els hi passa per anar al Prado a visitar-lo. A La Vanguardia feia una la maldició del Prado, i mira, i espera't, que encara en queden més, eh?
Vinga, anem a Ucraïna.
Bé, Ucraïna.
Que recordem que la guerra continua, eh? El que passa que no se'n parla massa, eh?
No, segueixen tirant missils.
Però segueix morint gent cada dia. Sí. I...
Dient que edificis que cauen en víctimes civils deien que eren residències d'oficials, els russos.
Bueno, jo el que sé que el Zelensky ha fet o ha cessat a la cap d'intel·ligència o una cosa així i algun altre cap important del seu govern, perquè els hi han trobat que estan allà jugant o estaven jugant a dos bàndols. Això és el que jo he llegit darrerament. Bueno. Ha sigut la notícia d'impacte que han donat al principi. La resta de les notícies posteriors ja no les he llegit.
Serà molt dur perquè, clar, Ucrània i Rússia estaven molt lligades entre si. I vés a saber fidelitats d'una banda i fidelitats de l'altra. Tampoc t'expliquen quines purgues hi ha a Rússia de gent d'origen ucranià. I fins i tot
de rus,
dintre del mateix exèrcit rus hi havia gent d'origen ucranià. Jo tinc una amiga que viu a la Pineda, que és russa, i quan va començar la guerra li vaig enviar un missatge i em va dir, jo sóc russa però pateixo molt, la meva família viu a Ucrània.
Ja.
Clar, és que són dos països que estan molt... salvant les distàncies, que són infinites, el mateix que passaria entre Catalunya i Espanya, que són dos països que estan molt lligats. Vull dir, hi ha moltes famílies, hi ha molts catalans fora de Catalunya vivint i hi ha molts espanyols fora d'Espanya vivint a Catalunya. Llavors, aquestes coses són doloroses.
Sí, 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 evidentment.
Sí, sí.
Vinga, Antoni, volies parlar de Brasil, tu, eh?
Sí, del senyor Bolsonaro. Brasil és un país fascinant, una barreja de primer món i tercer món. Aparentment és una democràcia, ara és una dictadura. És una dictadura perquè el senyor Bolsonaro, el president de Brasil, actua com a tal. machacant i humiliant a l'oposició, fent lo que li don la gana, saltant-se les normes ecològiques, com apuntaves tu, a la torera, e intentant col·locar els seus fills en càrrecs polítics representatius.
Ah, això es fa?
Però el que ha arribat a fer Bolsonaro ara és la cosa més escarosa e indecent, indigna d'un polític d'un país civilitzat. L'any que ve hi ha campanya electoral. Mm. El seu rival és Lula da Silva, que ja va estar a la presó, ja, tal i qual. Torna. I aleshores resulta que els mítings de l'oposició, sobretot de Lula, els hi envien drons carregats amb bosses, amb excrements i orina humanes, i els llencen sobre els assistents del míting. Evidentment, aquests drons és una tecnologia, drons que llencen coses són d'origen militar. Això, ja veiem qui dirigeix aquests drons, perquè si et cauen sobre un enemic polític, vol dir que qui els envia és l'altre, no? Doncs, el senyor a Brasil, els assistents als mítings els hi pot caure a sobre, perdó per la paraula, una bossa de merda, o d'orina.
Bueno.
No, això no s'havia vist mai. Pots rebentar un acte electoral, pots fer 50.000 coses.
Però hi ha gent que és rebuscada.
Però tirar bosses de deixalles humanes,
perdó,
ho trobo indecorós. Per això m'he permès el luxe de ficar-ho amb aquest comentari.
No sé com ho definiria, però...
No és propi d'una civilització.
No, veritablement.
No.
En fi, ho deixem aquí, que no tenim més temps. Tornem dilluns. Que tingueu bona setmana.
Fins dilluns. Adéu.